A Ràdio Vilafranca parlem cada setmana de literatura infantil i juvenil. Llegir per sentir. Els dimecres a les 9 del vespre. Amb reposició els dissabtes a 2:15 del migdia.
Esteu a la sintonia de Ràdio Vilafranca i ja sabeu que un cop a la setmana us parlem de literatura infantil o juvenil i que ho fem sempre des de la perspectiva d'un autor o autora parlant d'un dels seus llibres. Molt sovint són autors dels textos, en d'altres ocasions són autors o autores de les il·lustracions, però també en alguna ocasió, i serà en el cas del dia d'avui, parlem amb traductors o traductores d'obres que s'han publicat en català. És el cas, com dèiem, d'avui. Avui us parlem de La locomotora i altres poemes divertits, en aquest cas publicat per Bacamú, i tenim al nostre costat el José Mateo, de Bacamú, que alhora és un dels que ha fet les versions d'aquests poemes que ara parlarem, que són històrics, i ara en parlem tot seguit. José Mateo, bon dia.
Bon dia.
Benvingut a la sintonia de la Vilafranca. He fet una introducció una mica estranya avui, perquè, clar, he parlat d'una obra que és traduïda, això està clar, però, a més, he parlat d'uns poemes històrics. Es pot considerar així, no?, que és un llibre històric, aquest?
És un llibre històric únic, efectivament, a nivell europeu i sobretot a nivell polonès. De fet, els pocs actes que hem fet de presentació, sempre hem tingut l'anècdota que ha passat alguna persona d'origen polonès i de seguida que ha vist el llibre ha corregut i s'ha posat molt contenta perquè tothom a Polònia coneix aquest llibre i aquesta és la primera edició que se'n va fer.
I és la primera edició que es fa en català, també?
Jo penso que el poema primer, el de Locomotora, s'havia fet prèviament, perquè per commemorar el 50 aniversari de la mort de Julian Tuwim, el ministeri polonès per tot el món va fer traduir aquest poema que és tan emblemàtic, que és que per commemorar la mort de Tuwim hi va haver fons perquè a tots els països es traduís. Crec que es va intentar fer a Espanya, no se'n van sortir en la traducció, i a Catalunya ho havia fet en Josep Maria Sala Valldaura. De fet, la traducció està publicada al recull de Poesies amb suc.
Però és el poema sol, però el llibre amb la resta dels altres poemes divertits no, eh?
No.
Per tant, parlem d'un fet històric o un llibre històric, sobretot per Polònia, perquè, com tu dius, tots els nens de Polònia l'han llegit, però d'altra banda, hem de dir també que és una edició històrica aquí a Catalunya, la vostra, la que acaba de sortir en Bacamú, perquè recull el poema de la locomotora més els altres poemes divertits, eh?
Exacte, i bueno, recuperant la edició original de l'any 1938, que en principi s'havia perdut perquè va entrar a Polònia en guerra a la Segona Guerra Mundial, els dibuixos originals van quedar al país. Llavors, a partir d'aquí, les següents edicions es van fer a partir d'altres il·lustracions. Aquests tres poemes han il·lustrat una infinitat de vegades a Polònia. I només recentment, doncs, a partir d'escanejos, s'han anat recuperant les primeres versions, que van sentar, d'alguna manera, la manera, doncs, com sempre, es va seguir fent la il·lustració d'aquests poemes.
Per tant, les il·lustracions que hi ha en el llibre que vosaltres heu publicat són, d'alguna manera, les recuperades, les originals.
Sí, perquè de seguida el llibre de seguida va tenir una versió francesa, versió anglesa, a banda de la versió inicial polonesa. I llavors, a partir d'aquí, ja l'any 2014, a Anglaterra se'n va fer una versió, doncs, destacant la qualitat de la il·lustració, i en un altre país també s'ha fet, i nosaltres ho hem fet ara a Catalunya amb els escanejos que ens han proporcionat els hereus de l'Eguitixim.
Doncs, si vols que et digui que són unes il·lustracions que si les mirem hores d'ara, a la mirada actual i moderna, són originals, és a dir, són unes il·lustracions que podien passar del segle XXI, per entendre'ns?
Sí, jo trobo que tenen una mena d'efecte refrescant, sovint jugant amb el text, i realment com que tenen una manera de fer una mica diferent a la que teníem ara, doncs realment fa un efecte refrescant, crec.
Mm-hmm. Això pel que fa a les il·lustracions de Lewitt Kim, però clar, aquí hem de parlar també de la poesia de Julian Twym, que de fet és, potser els que no coneixem la literatura polonesa ho desconeixem, però és un dels autors històrics de Polònia, no?
Sí, Julian Twym pertany a la generació, a una generació que va renovar totalment la poesia polonesa, perquè en principi era una poesia molt, molt, molt solemne, i a partir del grup de Twym, el grup Scamander, van començar a fer una poesia molt urbana, molt contemporània, i molt, diguem-ne, moderna, vinculada fins i tot al cabaret, etc. I Julian Twym, d'altra banda, a banda de ser potser el poeta més conegut de la primera meitat del segle XX a Polònia, doncs ha passat a la posteritat com potser el pare de la poesia infantil polonesa, justament en Jan Czechwa.
M'imagino que amb La locomotora, que devia ser el primer poema infantil.
El primer gran èxit que va tenir, sí, sí. Aquest llibre és el primer gran llibre infantil que es va publicar amb il·lustracions modernes i amb tots els paràmetres de fer un llançament, un gran llançament amb tots els mitjans d'impressió i amb tota la fama que tenia Twym, etc. Llavors l'èxit va ser molt gran, i durant aquell espai de temps que van tenir abans de que comencés la Segona Guerra Mundial, doncs van fer una pila de llibres infantils molt, també molt moderns, molt, que trencaven amb la clàssica literatura infantil moralista, etc., amb dibuixos molt naturalistes.
Perquè estem parlant del 1937, la primera publicació d'aquest llibre.
1938, sí.
38.
La campanya de Nadal del 37-38 va sortir.
Ah. Clar, jo deia les il·lustracions que poden passar per actuals, però també la poesia, clar, aquí el que jo he llegit és una adaptació que heu fet vosaltres al català, no conec la polonesa, no he pogut llegir la poesia original, no? Però també em dona la sensació que és molt, molt fresca, no?
La poesia es pot sentir, la poesia original, hem inclòs uns QRs al final de l'edició, i és una meravella poder sentir el poema en original. Lògicament reprodueix tots els sons d'una locomotora quan arrenca, i la llengua polonesa, a més, té l'avantatge que té una quantitat de fonemes sibilants magnífics, llavors allò és com una orquestra. Nosaltres hem adaptat molt al ritme, hem intentat també reproduir jo crec que ens n'hem sortit molt bé, aquesta arrencada locomotora. I per això la part més important és la part mètrica dels accents, que els accents sempre estiguin al lloc que correspon perquè el poema avanci.
Hi ha, m'imagino, però algunes paraules que justament per això, pel ritme, per la rima, no sé com us ho heu fet per traduir-les i que en català siguin també viables, perquè hi ha un reguitzell de paraules en algunes ocasions que se'm fa difícil pensar que pugui ser literals, que pugui ser una traducció literal, no?
No ens allunyem gaire, sobretot en la traducció. Bueno, jo crec que no ens allunyem gaire de la literalitat. Sovint sí, de vegades sí. De vegades sí que ho expliquem també. Tenim una petita secció on expliquem els nostres criteris, no? Quan estàs buscant la coincidència en la forma, que el poema faci el que ha de fer, en quant a l'efecte que ha de fer, etcètera, de vegades trobes alguna solució, justament les parts més complicades, de vegades trobes alguna solució que difereix una mica de l'original, però s'ha de deixar, si la cosa funciona com ha de funcionar, s'ha de deixar. En algun moment teníem opcions diferents, alguna potser quadrava millor amb la lletra de l'original, però l'opció que funciona millor és la que has de deixar, encara que en aquell punt exacte no digui ben bé el mateix. Uh-huh. Perquè la cosa important és que això ho ha de llegir un nen. O sigui, no estem buscant a veure si la traducció és paraula per paraula la mateixa. Estem buscant que podem marxi.
Clar, són diverses qüestions, no? Ho ha de llegir un nen i ha de tenir el ritme i la sonoritat, com tu deies, que l'autor li volia donar a la lectura d'aquests poemes, perquè intenta traslladar el so d'un tren quan arrenca i va seguint, no?, amb tot el reguitzell de les paraules que utilitza, no?
Sí, i a més és capaç d'explicar bàsicament com funciona una locomotora. Jo m'he mirat per sobre, en això també ens n'hem sortit força bé, més o menys. Les explicacions que donem del vapor que surt, etcètera, etcètera, mentre ho fa al ritme que correspon, expliquen amb prou detall com funcionava una locomotora de vapor.
Realment és un producte, podríem dir, complet, perquè jo diria que la poesia sense la il·lustració no acabaria de rutllar, i la il·lustració sense la poesia, per descomptat que tampoc, no?
Sí, la il·lustració veu bastant de la il·lustració soviètica. És molt moderna per l'època, i de fet va suposar una renovació quan el llibre es va fer tal qual a Anglaterra, doncs realment va suposar una renovació de la indústria editorial infantil a Anglaterra. I sobretot en el primer poema intenta més o menys anar seguint realment el ritme del poema. Això també era un repte per a la traducció, perquè realment no te'n podies allunyar gaire, perquè estava tot mesuradíssim, no? Fins i tot quan passa per sota un túnel, quan passa pels camps, quan hi ha els objectes concrets que hi ha dintre, no ens podíem allunyar gaire de l'original, però no calia tampoc, o sigui.
No ha sigut necessari, vaja.
No ha sigut necessari.
José, tu t'has encarregat de l'adaptació d'aquest primer poema, el de la locomotora?
Sí, sí, sí.
I després la Xènia...
La Xènia fa les traduccions literals, i en aquest cas, bueno, sempre intervenim tots dos, perquè el criteri que compta al capdavall és el seu. Ella és qui té l'orella per la poesia, i si diu que alguna cosa és ridícula o alguna cosa no està bé, allò s'ha de respectar, i llavors toca canviar. I en aquest cas jo més aviat he fet la locomotora, i ella més aviat ha fet els altres dos poemes, que no vol dir que no hàgim intervingut tots dos una mica en tots. Uh-huh. A tot arreu.
Perquè la Xènia és polonesa.
La Xènia és nascuda a Rússia, i per interès personal doncs llegeix en polonès, i ha estudiat una mica el polonès, el coneix prou suficientment per fer les traduccions.
Els altres dos poemes són el Nap i la ràdio dels ocells. Jo no sé dir-te quin dels dos és més divertit, perquè tots dos són divertits, la veritat, eh?
Sí, a la ràdio dels ocells, a més, la Xènia em sembla que ha tirat una mica de Verdaguer. O sigui, hi ha un llibre de Verdaguer que són Què diuen els ocells, i ha fet anar alguns de les paraules que surten allà.
I també em sembla, per ser de l'època...
El poema del Nap, d'altra banda, és un clàssic eslau, que és un conte d'aquests que estan classificats, i hi ha també 50.000 versions, i també 50.000 versions il·lustrades de diferent manera. En polonès, evidentment, la versió que ha passat com a canònica ha estat la de Tuwim, que ja doncs, ha quedat com seva, se l'ha feta seva.
Va, vols dir que era una, també era una adaptació d'un clàssic que va fer Tubim, eh?
Sí, un conte que ja sortia al recull de Fanàcia, dels 1800, dels folcloristes.
Sí, de fet respon a una estructura clàssica de la literatura infantil, no? Que és quan hi ha un problema i algú l'intenta resoldre i no pot, i algú ve al darrere i l'intenta ajudar, i algú i es van afegint gent que intenta resoldre aquell problema, no? En aquest cas és l'arrencar un nap, arrencar un nap de terra, eh?
Correcte. El que passa és que Tubim el porta al seu terreny i sempre hi ha una mica de sàtira, una mica de broma, no? I llavors ell hi posa aquí tot d'ocells i realment acaben també sortint al darrer poema i acaben d'una manera pues, també diferent potser a altres versions. Ell la porta al seu terreny perquè era un mestre de la sàtira.
I aquest últim poema també, clar, parlant de la ràdio, que en aquella època era, diguéssim, l'instrument de comunicació més potent, no? Encara la televisió no existia, però la ràdio sí que era un element important, com ho va ser fins i tot després per traslladar missatges a l'època de la guerra, també.
Correcte. Aquest llibre val a dir que està fet tot per els jueus polonesos. O sigui, els il·lustradors van acabar establint-se a Anglaterra, i fent propaganda de guerra pels ministeris anglesos. Tubim es va haver de refugiar als Estats Units i tota la família dels impressors doncs, va passar doncs, per l'Holocaust. Uh-huh. És bastant impressionant veure els dibuixos de la locomotora sabent després el que va acabar passant.
Efectivament. A Bacamú, us dediqueu específicament a literatura infantil i juvenil o teniu un ventall més ampli?
La nostra producció és bastant escassa. Sí, ens dediquem sobretot a la literatura infantil i juvenil i sobretot amb una predilecció especial pels poemes i per adaptar poemes estrangers que d'alguna manera porten un to diferent, una manera de fer diferent que jo crec que també és refrescant a casa nostra.
I a més cuideu molt l'edició, pel que veig, yes. Amb aquest llibre amb tapadura i la veritat és que les il·lustracions estan molt cuidades.
De fet, la traducció de poesia s'acostuma a tenir mala fama, però fins i tot podríem pensar que aquests poemes polonesos deuen alguna cosa a les traduccions perquè és ben versemblant que hagin llegit els clàssics russos i d'aquí hagi vingut aquesta manera de barrejar la poesia d'avantguarda amb la poesia infantil. És una cosa que ja els venia de Rússia. I és una cosa que jo crec que és una aportació que ens poden fer altres literatures a la nostra literatura infantil.
Ahà, doncs la veritat és que sí. Escolta, enhorabona, José, per el treball que heu publicat, aquest La locomotora i altres poemes divertits, publicat per Bacamú, i ànims a tu i a la Xènia per continuar endavant i produint productes d'aquesta qualitat.
Doncs moltes gràcies, perquè no és fàcil traduir clàssics. Sempre els ministeris, etcètera, sempre s'estimen més les coses modernes i això ens ho hem de fer una mica nosaltres mateixos.
Enhorabona per la feina, que vagi bé, bon dia, adéu-siau.
Gràcies.